l'Estel, la fórmula musical.
Són les 6, bona tarda, us torna a parlar aquesta hora Ignasi Miranda. S'han succeït en les últimes hores diferents reaccions a la convocatòria d'eleccions catalanes per al 27 de setembre, anunciada ahir al vespre pel president Artur Mas. Per exemple, Mariano Rajoy ha dit que la decisió és la constatació i l'evidència del fracàs d'una determinada política que, segons ell, només ha generat inestabilitat i incertesa. El president del govern espanyol ha afegit que ara correspondrà als catalans donar la seva opinió sobre aquest assumpte. Ha estat en una entrevista a EFE, coincidint amb el 75è aniversari d'aquesta agència de notícies. Entre altres reaccions, a banda de la satisfacció de Convergència i Esquerra, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, també ha parlat de nou fracàs del president Artur Mas, i alhora la presidenta del PP català, Alicia Sánchez Camacho, considera que és una notícia molt perjudicial també per als catalans. Iniciativa lamenta que s'hagi refet el pacte de governabilitat CiU-Esquerra, i des de Ciutadans es diu que tot ha estat una enredada al líder d'Esquerra Republicana. Canviem de qüestió. Segons hem sabut aquesta mateixa tarda, el Departament del Tresor dels Estats Units ha anunciat avui mesures per suavitzar les limitacions al comerç i facilitar els viatges a Cuba entre Washington i l'Havana. Les noves regulacions facilitaran aquests viatges a l'illa caribenya, augmentaran els límits i les remeses i es permetran alguns intercanvis comercials. També es permetrà utilitzar targetes de crèdit nord-americanes a Cuba i s'incrementarà la quantitat de diners que es pot enviar a l'illa. Les noves regulacions també permetran un límit superior d'enviament de remeses i també s'autoritzaran els intercanvis comercials d'equips de telecomunicacions, dispositius i altres materials. I recordem que a partir d'avui es podrà sol·licitar l'ajuda econòmica de 426 euros mensuals del nou programa per aturats de llarga durada amb càrregues familiars. I tindran dret les persones que estiguin inscrites com a mínim des de fa 360 dies a les oficines públiques d'ocupació i no cobrin cap ajuda social. El nou programa tindrà una durada de 6 mesos, encara que la mesura estarà activa durant 15 i inclourà un assessorament laboral personalitzat. A més, per primer cop es permetrà que l'aturat complementi la prestació amb un salari si li surt una oferta de feina. Fins aquí l'actualitat. Seguim a Fórmula Estel, música i després l'espai Vademecum.
Fórmula Estel, Ignasi Miranda.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous a les 8 del vespre, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlia on tractem els principals temes econòmics amb cara humana. Plusvàlua, amb el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i l'Agència Catalana del Consum. Cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Aquest dijous, just després de vespres, Ràdio Estel connectarà amb el Palau Robert per transmetre l'acte sobre el bisbe Carrera i els 30 anys del document Arrels Cristianes de Catalunya. Serà en directe aquest dijous a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Bona música, bona oïda, bona ràdio. Fórmula Estel, a Ràdio Estel.
hem sentit en l'inici d'aquesta nova hora la Fórmula Estel, una banda, la banda sonora de la pel·lícula El Piano, amb Michael Nyman. Passen ja 8 minuts de les 6, de seguida comença l'Espai Vademecum.
La teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula Estel. A Ràdio Estel, Vademecum.
Programa dirigit i presentat per Eva Caballero.
La solidaritat dels espanyols ha permès un nou rècord de donacions i trasplantaments. Tot i les dificultats i les retallades sanitàries, el nostre sistema sanitari segueix sent líder mundial en donació i trasplantaments, amb 36 donants per cada milió de persones. Som líders indiscutibles per 23 anys consecutius. La nostra mitja de donants supera de llarg a la mitja europea o l'americana. Aquests màxims històrics es donen gràcies a la col·laboració ciutadana, a aquelles persones que han decidit donar una part del seu cos per millorar la vida i la qualitat de vida d'un desconegut. Perquè sense donants no hi ha trasplantaments. Però també és mèrit dels professionals sanitaris que, tot i les retallades del personal dels hospitals, no han deixat de lluitar per salvar vides. L'èxit dels trasplantaments també es deu a la cohesió entre comunitats autònomes. Cal tenir en compte que un de cada 5 òrgans trasplantats prové d'un donant d'una altra comunitat autònoma. Com a curiositat, les comunitats més generoses en aquest aspecte són les del nord. La Rioja i Cantàbria són les comunitats amb més donants. Catalunya també ha aconseguit una fita històrica i el passat 2014 va dur a terme 908 trasplantaments, la xifra més alta de la seva història, degut a l'increment de donants vius. La majoria són de ronyó, fetge, cor, pulmó, pàncreas i mèdula òssia. L'objectiu de l'Organització Nacional de Trasplantaments és seguir augmentant el nombre de donants. I amb aquesta bona notícia comencem el Vademecum d'avui. Bona tarda. Són les 6 i 9 minuts i estem en directe a Ràdio Estel per parlar-vos de salut i qualitat de vida. Ja anem ara a fer un repàs al sumari. Començarem el programa amb la secció habitual InfoSalut, on comentarem les notícies més rellevants de la setmana. Parlarem, entre d'altres temes, d'un nou sistema d'ultrasons contra l'infart, que permet adelantar-se als símptomes d'un ictus. Menjar sa està de moda, però les persones vegetarianes, o que han decidit menjar ecològic, o simplement aquelles persones que es cuiden i volen portar una dieta equilibrada, poden fer-ho menjant fora de casa? És incompatible cuidar l'alimentació i dur una vida social activa i anar a menjar als restaurants? Avui ens acompanya la Mònica Ramírez, experta en gastronomia i cap de redacció de la revista Vinos y Restaurantes. Ella ens explicarà aquesta tendència i ens dirà on podem menjar de la manera més saludable a Barcelona. I per últim, a la secció Llibres que curen, l'editora Míriam Malagrida ens parlarà d'un llibre que segur arribarà al cor de tots els lectors. Es tracta de la novel·la Eima es hogar en islandès, de la jove autora Laia Soler. La protagonista, que pateix una malaltia rara, es troba en un difícil moment de la seva vida i decideix, contra el vent del nord, marxar a l'aventura i viure de la manera més autèntica. L'editora Míriam Malagrida ens explicarà més d'aquesta obra. Benvinguts al Vademecum.
InfoSalut. Al Vademecum ens posem al dia.
I efectivament comencem posant-nos al dia de les notícies de salut més destacades de la setmana i ho fem amb el periodista Ignasi Miranda. Bona tarda, Ignasi.
Hola, bona tarda, Eva.
El Sindicat de Metges de Catalunya ha demanat una revisió del Codi de l'Infart de la Conselleria i ha reclamat aquesta setmana ampliar a 24 hores totes les unitats d'hemodinàmica dels hospitals catalans. La petició arriba després de la mort per infart d'un home de Tarragona que va morir el dia de Nadal de camí a l'Hospital de Bellvitge de Barcelona, on sí està obert el servei 24 hores. El conseller de Salut, Boi Ruiz, no ha tardat a respondre i ha promès que es reunirà el proper 29 de gener amb l'Hospital Joan 23 de Tarragona per anunciar l'obertura les 24 hores de la unitat d'hemodinàmica.
La ciència continua avançant en cardiologia. Avançar-se als símptomes que precedeixen a un infart o a un accident cerebral ja és possible. Ho han aconseguit un grup d'investigadors de diferents nacionalitats, entre els quals hi ha l'espanyol Valentí Fuster. El seu treball posa de manifest el gran potencial que té l'ecògraf per detectar cúmuls de greix i colesterol a les artèries perifèriques, abans que el pacient sàpiga el risc que té de patir aquestes malalties. No és el primer estudi que demostra la possibilitat d'avaluar una malaltia cardiovascular mitjançant imatges d'ultrasons, però la novetat és que els autors del treball proposen una tecnologia econòmica, portàtil i molt fàcil per poder examinar de manera rutinària a les persones i detectar el risc que hi ha d'infart. El sistema es basa a dirigir els ultrasons d'un ecògraf a les artèries clau del coll i de les femorals.
L'Hospital Sant Joan de Déu busca ajuda per finançar la seva unitat de cures pal·liatives. El centre ha posat en marxa una campanya de mecenatge per aconseguir diners i poder millorar aquesta unitat, que ofereix una atenció integral a aquells nens que tenen una curta esperança de vida i recolza també a les seves famílies. Es tracta de la primera unitat de cures pal·liatives que es va constituir a Espanya l'any 1991. La primera acció per aconseguir diners és la venda del llibre Seguirem vivint, de l'Elisabet Pedrosa, que explica la mort de la seva filla Gina fa un any. Els diners recaptats serviran per ampliar l'equip professional i millorar l'atenció al dol, per crear una pàgina web de recolzament i una xarxa d'atenció pal·liativa a Catalunya.
El ministre de Sanitat, Alfonso Alonso, vol tenir enllestit ja per al març el pla estratègic per abordar l'hepatitis C abans de la Setmana Santa i també abans de la convocatòria de les properes eleccions el 24 de maig, que són municipals i també autonòmiques en alguns territoris. De moment, però, ha descartat que s'hagi de crear un fons específic per finançar els fàrmacs d'última generació contra la malaltia. En el seu primer Consell Interterritorial del Sistema de Salut, Alonso ha aconseguit el compromís de totes les comunitats perquè els medicaments es donin als pacients en funció d'uns criteris clínics que s'han de pactar en aquest futur pla, en el que ja estan treballant des del comitè d'experts constituït aquest mateix dilluns.
I també ha estat notícia aquesta setmana la saturació dels serveis d'urgències de nombrosos hospitals espanyols per la grip. De moment, Astúries i Galícia són les dues comunitats més perjudicades amb nivells epidèmics de contagis i afectats. El col·lapsament dels serveis d'urgències públics, sobretot a Madrid, per la grip i d'altres malalties estacionals, obliga Sanitat a obrir 150 llits i a contractar més personals per atendre la creixent demanda. La grip està copsant fort també a Barcelona. Qui no té algun conegut engripat? Els metges demanen tranquil·litat per tal de no saturar els serveis sanitaris i adverteixen que l'únic tractament és el descans. Per alleujar els símptomes, tan sols analgèsic i antitèrmic cada 8 hores, repòs i paciència. El virus ha de fer el seu curs. Només és necessari trucar un metge o anar a urgències quan la febre es dispara o l'estat gripós s'allarga més d'una setmana.
D'altra banda, investigadors espanyols participen en un projecte internacional per dissenyar una futura vacuna per la tuberculosi. La nova vacuna basarà la seva eficàcia en la potenciació del sistema immunitari de manera que impedeixi el pas dels patògens de la tuberculosi a la mucosa respiratòria, que és la porta d'entrada del virus. El projecte, que ha començat aquest mes de gener i que tindrà una durada de 4 anys, disposa de 8 milions d'euros de finançament procedent del programa europeu Horizon 2020.
I una mala notícia. El consum d'antidepressius s'ha triplicat a Espanya en els últims 10 anys. Així ho confirma l'Agència Espanyola de Medicaments. Aquest creixement en l'ús d'aquests fàrmacs es pot explicar, segons els experts, per l'augment dels trastorns d'estat d'ànim o per la millor detecció diagnòstica dels metges. En total suposa un increment del 200%, tot i que varia segons el medicament. Els més consumits són els que incrementen els nivells de serotonina. Des del Ministeri de Sanitat informen que un 10% de la població pateix o ha patit algun episodi depressiu, sent molt més freqüent en les dones que en els homes. Tot i així, la xifra és menor a Espanya que en altres països com Estats Units, on un 14% de la població es veu afectat per quadres depressius.
Edicions San Juan de Dios presenta la tercera edició en castellà i la primera en anglès del Manual de Neurologia Neonatal de Un Vistazo, una ajuda al pediatre per reconèixer i abordar els problemes neurològics del neonat. Neurologia Neonatal de Un Vistazo. Ara, nova edició. Més informació i venda a sanjoandedeu.edu.es.
Menjar sa i equilibrat és un dels objectius fonamentals que tenim totes les persones que ens volem cuidar. A casa, seguir unes pautes d'alimentació saludable és fàcil. Però què passa si per feina o per ritme de vida ens veiem obligats a dinar fora? És a dir, anar de restaurants. O simplement, un sopar amb amics. Pot fer que ens saltem les nostres pautes dietètiques? La veritat és que molts restaurants tenen una carta complicada. Utilitzen olis de baixa qualitat o els plats que ofereixen deixen poques opcions a vegetarians, a celíacs o a persones que simplement estan a règim. Per atendre aquesta demanda, Barcelona ofereix cada vegada una més variada oferta de restaurants que podríem considerar saludables. Tenim amb nosaltres, per parlar-nos d'aquestes propostes gastronòmiques sanes, a l'especialista en gastronomia Mònica Ramírez, cap de redacció de la revista Vinos i Restaurantes. Bona tarda, Mònica.
Bona tarda.
Primer de tot, Mònica, perquè ens situem. Quan parlem d'un restaurant saludable, a què ens referim exactament?
Quan parlem d'un restaurant que ofereix un menú saludable, estem parlant doncs, d'una carta equilibrada que utilitza i treballa producte de qualitat, que no utilitza refregits, que els olis són bons i que, evidentment, utilitza producte de temporada.
Mm-hmm. Val, aquestes serien les característiques clau.
Sí.
A més d'això, suposo que alguns d'aquests restaurants tindran, darrere de l'elaboració de la carta, l'assessorament de nutricionistes.
Sí. Tenim també, doncs, per anar més enllà en això, en els restaurants que ofereixen un menú saludable, podríem parlar de que ara hi ha una sèrie de restaurants que han adaptat la realitat que hi ha ara, gastronòmica, doncs, de persones que ja tenen intoleràncies a productes alimentaris, han adaptat la seva carta i ofereixen doncs, una carta vegetariana o macrobiòtica o amb productes ecològics, o que simplement tenen a la seva carta doncs, uns símbols indicant si aquests plats són aptes per celíacs o per diabètics.
Clar, si són sense gluten, si són tal... Home, això està molt ben pensat per les persones això que tenen alguna intolerància o que simplement volen cuidar la seva dieta. Alguns restaurants també tenen les calories que porta cada plat, per exemple?
Sí, ara mateix hi ha restaurants de tot tipus, perquè, clar, ja he dit que han hagut d'adaptar aquesta realitat que s'han trobat. Aleshores, per exemple, un dels restaurants del que ara parlarem, doncs, al costat de cada plat té els valors nutritius, doncs l'índex glucèmic, els carbohidrats, la fibra, per tota aquella gent que necessita saber doncs, quants carbohidrats menjo avui perquè la meva dieta necessita tantes carbohidrats o tanta fibra o tanta d'això.
Una manera també de seguir una dieta equilibrada si tot i menjant fora. I penses que menjar amb plaer és compatible amb menjar sa en aquests restaurants? És a dir, hi ha la concepció com que aquests restaurants són avorrits, no?
Sí, és cert. Pensem, un restaurant vegetarià, i pensem, ostres, això seran herbetes i sí. Soso, no? I no té per què. Avui dia, doncs, clar, el tema de menjar verdures i fruites, diguem-ne que les receptes no són com les d'abans. La gastronomia ha avançat. Aleshores, podem trobar un restaurant que ens ofereix un plat de verdures igual de sabrós que un restaurant de tipus convencional.
O sigui, que la gent que se muestra reacia a aquest tipus d'alimentació tan saludable, es pot sorprendre.
I tant.
Es pot sorprendre.
De fet, alguna vegada que hem anat amb amics a restaurants d'aquest tipus, m'han dit, ostres, Mònica, ara anem aquí, vols dir? Dic, sí, va, anem a provar. I han sortit sorpresos, dient, ostres, doncs no m'ho esperava. He sortit satisfet i la veritat és que estava tot molt bo.
I a més es cuiden. És fantàstic.
Exacte.
A veure, pels nostres oients, on podem dinar a Barcelona? Si volem menjar sa. Més enllà de vegetarians, cartes per celíacs, vull dir, suposo que un restaurant que ja, com has dit, que es considera saludable, adapta la seva carta a cada intolerància. Llavors, quines són les recomanacions?
A veure, en els últims... per parlar de lo més nou, que seria lo més adient, podem parlar de dos restaurants. El Ovo Organic Café, que és un tipus de cuina ecològica, i a més és que està certificat, que és cuina ecològica, que té plats per celíacs, per vegetarians, inclús per aquests que segueixen la dieta paleo, que està tan de moda ara.
Sí, per als nostres oients, en què consisteix aquesta dieta paleo?
Bueno, el nom de paleo ve de paleolític, és a dir, hi ha una corrent de gastronomia que el que busca és com tornar a la dieta que menjaven els paleolítics, és a dir, verdures, fruites, gens de cereals, una mica per aquí va.
I molta carn, suposo, molta proteïna. Bé, doncs, bueno, Anna, estaves explicant la carta ecològica d'aquest restaurant.
Vale, estàvem parlant del Ovo Orgànic Café, que a més és aquest que també t'he dit abans que té els valors nutritius al costat de cada plat a la carta, que és molt interessant per saber allò de l'índex glucèmic, allò que hem parlat fa un moment. Aquest restaurant està al carrer Doctor Fleming, a la zona de Sarrià, molt a prop dels cinemes, amb la qual també és una bona opció, si anem al cinema i volem sopar després o abans del cine, és una bona opció de menjar bé i correcte.
Molt bé.
I després tenim un altre restaurant que es diu Flesh and Kale, que està al carrer Tallers, que és allà a la zona del Gòtic, que el que té és... no utilitza fregits, el microones fora, no utilitza farines refinades, ni sucre blanc, i a més segueix una tendència que també està molt de moda ara, que és la dieta flexitariana. Què vol dir
no
això?
No tinc ni idea.
Què vol dir això? Això vol dir que un 80% de les seves propostes són vegetarianes, però que la resta està oberta al producte animal. En aquest cas, el producte animal que han inclòs és el peix blau. Per què el peix blau? Perquè és ric en omega-3.
Hi ha alguna curiositat d'aquests restaurants, o alguna cosa així com especial? O els plats estrella de cada restaurant? Si hi anem, què hem de demanar?
Aquests dos restaurants, com tants d'altres restaurants que són d'aquest tipus, estan avalats per nutricionistes. Això m'agradaria que també destacar-ho, perquè és important la figura d'un nutricionista que estigui darrere de la confecció d'aquests plats. Plats estrella, doncs, per exemple, també hem de partir de la base que es cuida de temporada. Què vol dir? Que si nosaltres anem a menjar avui, d'aquí 2 mesos, trobarem que la carta és diferent, perquè, clar, nosaltres mengem el que la terra ens dona. Vale? Són productes naturals. Per exemple, el Bo Orgànic Café. Tenim l'amanida de quinoa, per exemple, o la quiche de verdura i formatge de cabra, que està molt bé, o l'amanida de pollastre de corral amb anacards marinada a l'estil japonès, ara que es porta tant aquest estil asiàtic, no? I després, a l'altre que hem dit, el de la zona del Gòtic, el Fish and Kale, doncs podem demanar, per exemple, el ceviche de truita i coco, o els ous a la benedictine amb salmó.
Quina bona pinta. Molt bé, molt bé. I, Mònica, es compleix el mite de que menjar ecològic en aquests restaurants és car?
Sí. A veure, partim de la base de que tot producte ecològic és més car que el producte convencional, amb la qual això queda reflectit a la carta de restaurants. Això tampoc vol dir que aquests restaurants es disparin. De fet, hi ha molts restaurants que es poden... que un pot menjar per un preu més o menys de 20 euros. Un d'aquests que hem recomanat, per exemple.
Val, preu mig 20 euros per persona, podríem
aquest
dir.
Aquest restaurant. Hi ha també d'altres que són de 30 cap amunt. Vull dir, hi ha de tot. Hi ha de tot.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Mònica Ramírez, especialista en gastronomia i cap de redacció de la revista Vinos y Restaurantes, per posar-nos al dia de les més saludables propostes gastronòmiques de la ciutat de Barcelona. Esperem que tornis al Vademecum per explicar-nos més sobre gastronomia.
Moltes gràcies, Eva.
Bona tarda.
Bona tarda.
A Ràdio Estel, Vademecum.
Edicions San Juan de Dios presenta la tercera edició en castellà i la primera en anglès del Manual de Neurologia Neonatal de Un Vistazo, una ajuda al pediatre per reconèixer i abordar els problemes neurològics del neonat. Neurologia Neonatal de Un Vistazo. Ara, nova edició. Més informació i venda a sanjoandedeu.edu.es. El Vademecum, llibres que curen, amb Míriam Malagrida.
I acabem el Vademecum d'avui amb la secció Llibres que curen, en què l'editora Míriam Malagrida ens porta cada setmana les noves apostes editorials relacionades amb el món de la salut. Bona tarda, Míriam.
Molt bona tarda, Eva.
Aquesta setmana ens portes un llibre d'ultíssimíssima novetat. De fet, es publicarà el proper mes de febrer, però ens ha agradat tant que hem volgut avançar-nos uns dies. Estem parlant de Eima es hogar en islandès, de la jove autora Laia Soler. Una novel·la romàntica amb tocs de fantasia que ens convida a tornar a creure en nosaltres mateixos i que ho fa en un escenari de luxe, Islàndia. Però el que primer crida l'atenció d'aquest llibre no és la fusió de gèneres ni l'ambientació, sinó la protagonista, que pateix una malaltia de la qual en sabem molt poc, acromatòpsia. Míriam, parla'ns una mica de la protagonista i de la seva malaltia.
Doncs la protagonista d'aquesta novel·la és la Laura, una noia de només 19 anys, que des de ben petita va començar a presentar certs problemes a l'escola. Per exemple, quan li deien que pintés un cel blau, ella el pintava de groc. O quan li preguntaven de quin color eren les fulles d'un arbre, ella deia que eren del mateix color que el mar. I és que la Laura pateix, com ja has dit, Eva, acromatòpsia, que es tracta d'una anomalia genètica de la visió que fa que no pugui distingir els colors i només percep el blanc i el negre. S'estima que aquesta malaltia afecta a una de cada 30.000 persones perquè està considerada una malaltia rara. Que a data d'avui doncs, no s'ha aconseguit curar. S'ha aconseguit curar en ratolins al laboratori, però no en humans. Així que podríem dir que per la Laura la vida és com en una pel·lícula antiga.
Per la protagonista d'aquesta novel·la, la vida passa en blanc i negre. Però si la seva vida és gris, podríem dir que no és només a causa de la seva malaltia.
Doncs així és. La Laura es troba en un moment bastant complicat, acaba de sortir d'una relació de parella, en què podríem dir que ell no la tractava precisament massa bé i, a més, els seus pares s'acaben de divorciar d'una manera molt poc civilitzada. A més, no té gaire clar si vol seguir amb els seus estudis de dret o no. En definitiva, doncs, no se sent bé amb ella mateixa i amb el seu entorn i per això decideix fugir, decideix allunyar-se de tot i agafar el primer avió que surti de l'aeroport. I d'aquesta manera, doncs, el destí la porta fins a Reykjavik, Islàndia. Allà emprendrà un viatge per carretera amb dos nois, en un principi dos desconeguts, que literalment li canviaran la vida i faran que torni a il·lusionar-se i a creure en ella mateixa.
Podríem dir, doncs, que es tracta d'una novel·la de superació. Però què aprendrà la Laura en aquest viatge per Islàndia? Què és allò que realment la farà canviar?
A veure, són moltes les coses que la faran mirar la vida des d'una nova perspectiva. Ja hem parlat en alguna altra ocasió del poder curatiu que tenen els viatges, ja que podríem dir que d'alguna manera fa que estem molt més oberts a canviar la nostra ment. Però el que realment fa que ella canvi són els seus dos nous amics. Allà descobrirà el poder que té ser escoltada de veritat. De vegades, doncs, exposar els nostres problemes a algú de fora té un efecte molt positiu i, sobretot, trobaran en ells, en aquests dos nois, un gran exemple de vitalitat. La manera d'estimar la vida d'aquests dos nois, d'estimar l'amistat, també d'estimar la seva terra, Islàndia, es tornarà contagiosa per la Laura i farà que ella, doncs, es converteixi en la millor versió de si mateixa, tot i que en el viatge no tot seran experiències positives.
Has parlat d'estimar la vida i d'amistat, però la novel·la, a banda de tenir un component psicològic important, és també una novel·la romàntica. Té l'amor romàntic també alguna cosa a veure en aquest creixement personal de la protagonista?
Sense cap dubte sí té a veure, però no és només... aquest component romàntic és només una part del canvi de la Laura. Ella s'enamorarà d'un d'aquests dos nois, però aprendrà coses de tots dos. Aquesta és realment una novel·la molt i molt completa. A més de descriure aquesta lluita de la Laura per tornar a ser ella mateixa, l'autora ens descriu a la perfecció els paisatges d'Islàndia i ho fa doncs, tenint en compte que la protagonista pateix acromatòpsia i que, per tant, doncs, en les descripcions manquen els colors, totes són en blanc i negre. I, a més, hi ha un toc fantàstic o màgic que porta doncs, aquest factor sorpresa que tot lector desitja en una lectura.
Una novel·la original que ens traslladarà a Islàndia i ens demostra que sempre val la pena superar les adversitats i tornar a estimar la vida. Millor, esclar, si ens enamorem. I tenim amb nosaltres a l'autora d'Eima i Sogaren Islandès, la Laia Soler. La Laia és periodista i blogger literària i té només 23 anys, tot i que aquesta és la seva segona novel·la publicada. El 2013 va guanyar el Premi Literari La Caixa Plataforma amb Los días que nos separan. Tot una promesa de la literatura. Bona tarda, Laia.
Bona tarda.
Bona tarda, Laia. Gràcies per ser avui amb nosaltres. Dèiem fa un moment que el primer que crida l'atenció quan llegim la sinopsis de la novel·la és que la protagonista doncs, pateix acromatòpsia. Sabem que no es tracta d'una malaltia gaire freqüent. D'on et va venir aquesta idea?
Doncs això va ser una contra de La Vanguardia, que jo soc molt fan perquè sempre trauen a gent molt interessant. Vaig veure una entrevista amb el Neil Harbison, que se'n parla de la novel·la, que és el primer cyborg que està reconegut com a tal. I té acromatòpsia i utilitza un petit gadget per poder captar els colors i les ones electromagnètiques dels colors i transformar-ho en sons. I em va semblar una idea molt interessant i vaig tenir la idea o la necessitat d'escriure sobre aquest tema perquè em semblava, no sé, diferent.
Sens dubte, molt original. I et va resultar difícil posar-te en la pell d'una persona amb aquesta malaltia, per exemple, a l'hora de descriure els paisatges sense utilitzar els colors? Com ho vas fer?
Va ser molt complicat, sobretot al principi, perquè t'adones de com estem condicionats pels colors. El que primer que vols descriure és un paisatge, i sobretot un paisatge com són els d'Islàndia, que és pràcticament tot verd, uh-huh. o ja molt verd. Clar, no pots dir un prat verd. Com ho descrius? I a mi em va costar molt perquè m'havia de tallar moltíssim i, de fet, després, mentre anava corregint la novel·la, anava buscant amb el buscador color per color perquè se m'escapaven. I realment vaig veure lo difícil que havia de ser per una persona tenir una malaltia així, perquè, a més, és super, super estrany, no? Bueno, és el que has dit tu, que és una de cada 33.000, crec.
Sí, més o menys.
I, clar, sí, més o menys, por ahí.
Hem dit sí, que la Laura decideix fugir de tot i agafar el primer avió que surti de l'aeroport, però de tots els destins on tu com a autora la podries haver portat per descobrir-se a si mateixa, has triat Islàndia. Què té aquest país d'especial? Per què Islàndia i no un altre lloc?
Perquè crec que és el país més màgic on he estat i jo he viatjat molt des de ben petita amb els pares. I Islàndia va ser un lloc que vaig arribar i dic, Déu meu, què fem aquí si no hi ha res? Que portem 300 quilòmetres amb cotxe i no hem trobat a res. A ningú, a cap, no hem trobat cap restaurant, res. I quan vaig marxar, em vaig enamorar i em vaig adonar de la importància d'un país així, d'una terra que està pràcticament deshabitada i que molt poca gent coneix. I sempre havia pensat que volia escriure alguna novel·la basada en algun dels meus viatges i vaig pensar, si he d'escriure alguna cosa, la primera cosa que escrigui ha de ser Islàndia, perquè és un país molt diferent i que la gent no coneix. I, de fet, a mi el que m'agrada moltíssim que després la gent, quan ho llegeix, de les primeres coses que em diu és quines ganes d'anar a Islàndia.
Sí, és veritat. Et queden moltes ganes d'agafar un avió i anar-te'n a Islàndia, com la Laura. Hem dit que la Laura aprèn moltes coses d'aquest viatge, però si només em poguessis dir una, quina seria? Què és el que veritablement creus que ella descobreix que abans no sentia?
Jo crec que es descobreix a ella mateixa i la seva força interior. Descobreix què és el que vol i sobretot com plantar-li cara a les coses que no van bé a la seva vida, que a vegades és una cosa que no tots som capaços de fer, perquè és una cosa que costa. I a ella, de fet, al principi hi ha moltes coses que no veu o que no és capaç de canviar de la seva vida. I el que has dit, que els viatges t'ajuden a estar més obert i a acceptar millor els canvis i veu el que no funciona i el que ha de canviar i finalment ho canvia.
I per últim, Laia, una pregunta més personal. Amb només 23 anys ja tens dues novel·les publicades. Quina creus que és la clau del teu èxit? Què fa que tan jove hagis pogut realitzar els teus somnis?
Jo crec que és constància, que és com tot. A vegades la gent quan et pregunta què fer per escriure, què fer per publicar, jo per mi simplement la resposta és escriure, encara que soni molt obvi, però jo des dels 17 he anat escrivint més o menys una novel·la per any i les primeres estan tancades en un calaix i no sortiran perquè sé que era un procés d'aprenentatge i crec que hi ha gent que a vegades passa que et rendeixes perquè veus que els primers resultats no... O sigui, els primers intents no venen cap resultat, però a poc a poc vas veient que si vas sent constant i vas treballant i no perds de vista el teu objectiu, al final arribes. I jo per mi crec que això és el que a mi m'ha ajudat a arribar a complir els meus somnis.
Laia Soler, autora de Eima és hogar en islandès, moltes gràcies per haver-nos atès i parlat de la teva segona novel·la i felicitats per l'èxit.
Moltes gràcies.
Bona tarda, Laia.
Bona tarda.
I moltes gràcies, Míriam Malagrida, per haver-nos presentat aquest llibre tan positiu i original. Ens veiem la setmana vinent amb una altra obra literària.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
I ens acomiadem del Vademécum esperant que els hagi agradat estar amb nosaltres aquesta mitja horeta, com cada dijous, amb Jordi Carretero, al control de so, i qui els parla, Eva Caballero. Que acabin de passar una bona tarda. Salut.
La teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula Estel.
Els dijous a les 11 de la nit, El Campanar, el magazín d'actualitat cristiana de l'Arquebisbat de Tarragona, amb informació sobre totes les seves activitats, amb entrevistes, testimonis i la glossa dominical de l'arquebisbe. El Campanar, ara, els dijous a les 11 de la nit, a Ràdio Estel. Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. Aquest diumenge, a les 8 del vespre, després de la missa de la catedral, Ràdio Estel transmetrà en directe des de la mateixa catedral de Barcelona l'acte ecumènic. Viu-lo en directe aquest diumenge des de la catedral a Ràdio Estel.
Això és Fórmula Estel. Això és bona música.
5 minuts i mig i seran 3 quarts de 7. Després de l'espai Vademecum, reprenem la Fórmula Estel amb més música. Arribarem fins al moment de connectar amb la Basílica de Santa Maria de Montserrat per oferir-vos des d'allà la pregària de vespres, escoltant Amor Particular, amb Manu Guix. Després us oferirem en directe l'acte de cloenda de l'exposició, un ara mateix per sempre en homenatge al bisbe Joan Carrera des del Palau Robert de Barcelona.
Com t'ho podria dir perquè em fos senzill i et fos veritat que sovint em sé tan a prop teu si canto, que sovint et sé tan a prop meu si escoltes, i penso que no he gosat mai ni dir-t'ho que em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo, que junts hem caminat en la joia junts, en la pena junts, i has omplert tan sovint la buidor dels meus mots, i en la nostra partida sempre m'has donat un bon joc per tot això. I coses que t'amago, em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo. T'estimo, sí, potser amb timidesa, potser sense saber-ne, t'estimo. I et sóc gelós, i el poc que valc m'ho nego si em negues la tendresa, t'estimo. I em sé feliç quan veig la teva força que empeny i que es revolta, que jo sobre acostumar-me a la teva absència, però tot això serà una altra història. Ara vull agrair-te tant temps que fa que t'estimo. T'estimo, sí, potser amb timidesa, sense saber-ne, t'estimo. I et sóc gelós, i el poc que valc m'ho nego si em negues
és la tendresa. T'estimo i em sé feliç quan veig la teva força que empeny i que es revolta. Fos veritat que sovint em sé tan a prop teu si canto que em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo.
Fórmula Estel, la fórmula musical.